Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, el nostre habitual temps de família, com cada divendres des del centre de reeducació David, al carrer Pau Barbeig, número 16, i amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La setmana passada havíem encaixat dins aquest tema de l'adolescència en general aquesta qüestió que és motiu de debat, ampli debat polític i social a l'entorn de poder avançar o poder cobrir d'alguna forma legal la decisió que puguin tenir aquelles noies a una edat, l'adolescència encara podríem dir, sí, de decidir doncs això, si avortar, si no avortar, etc, etc. A partir d'aquí vam parlar molt d'això, fins a quin punt una persona pot estar capacitada i tot això, i fins a quin punt diguem-ne, hi ha un cert trasbals familiar per tot plegat. Ens quedaríem en allò també que ens deies, que un avortament és sempre un trauma, encara que algú no li costi de creure, sempre ho és, sí, per la persona que d'alguna forma ho viu en primera persona, que exacte, és qualsevol dona que hagi d'avortar. Però ens vàrem quedar a les portes d'una altra qüestió que precisament vàrem obviar bastant la setmana passada, però que segurament també té bastant a jugar en aquest aspecte, com en molts altres, que ens deies que són les influències externes, les companyies, les relacions, i ens havíem quedat amb allò de les males companyies, sí, i no sabem si d'alguna forma aquest entorn de l'adolescent o de l'adolescent pot influir molt, i fins i tot més que els propis pares, en situacions d'especial transcendència o no. D'entrada,
sí,
hi ha relacions, perquè és propi de l'època,
sí,
i d'aquest període de la vida de cadascú, doncs fer sociabilitat.
Sí.
D'acord.
És absolutament necessari.
Molt bé.
També pel propi desenvolupament personal. O sigui, aquí lo social i lo personal van molt,
van molt lligats.
Sí, sí.
Per tant, això és llei de vida?
Sí, això és llei de vida perquè som
certs socials, vivim
en societat.
I a qui li agradi bé i a qui no, això funciona així.
I a qui no, pues, se'n va de guarda forestal o... A veure, no necessàriament,
no,
pot ser molt social, però diríem, no, ja es procurarà una forma de vida... Hi ha gent que se'n va a viure a llocs molt, molt solitaris, i té una vida molt poc social.
Però segurament no tant en l'adolescència, en què sempre hi ha un moment...
Efectivament.
Diguem-ne, allò de la decisió de com es continuarà vivint la vida és posterior a l'adolescència, segurament, no?
Efectivament.
D'acord. Però en el moment de l'adolescència, qui més qui menys, en major o menor grau, doncs estableix relacions.
Sí.
Molt bé.
Sí.
I aquestes relacions influeixen, en major o menor grau, a la persona.
Sí, sí. Potser no tant o només la persona, sinó això que s'experimenta junts, que es viu en relació, i també, òbviament, les característiques de l'altre pues, tenen influències, no? Si podem lligar els dos temes, podríem dir que l'adolescent té que prendre decisions justament per no entrar en situacions de difícil sortida. Quan diem lo de la llei, de si poden decidir,
sí,
tenir
el
fill o avortar,
sí,
diríem és que és posterior una decisió anterior, que és la de que no passi.
D'acord, el que ens comentaves la setmana passada, no? Que és
sí,
la decisió, diguem-ne, a posteriori, d'alguna manera, d'un fet que s'ha consumat.
Sí. I aquí, no sé si hi haurà llei o no hi haurà llei, però la llei de la vida diu que és l'adolescent el que això no poden fer els pares per ell.
D'acord.
I això és radical. És radical. No ho poden fer els pares, per més que cuiden, que mimin, que... No poden. És l'adolescent qui ha de decidir cuidar-se, prevenir, no posar-se en segons.
D'aquí que ens comentessis la setmana passada que el que ha passat sigui... El fet que sigui, ha passat, i no serveix de massa judicar i donar voltes allò que ha passat i per què ha passat, i etc, etc, perquè no ajudaran res a la resolució, més o menys, favorable de qualsevol procés que, que impliqui una decisió dura a posteriori. D'acord.
Sí, sí, i que culpabilitzar, matxacar, descarregar, no ajuda, no?
D'acord, el que passa és que segurament més d'un que t'escolti pensarà, home, també has dit en més d'una ocasió que l'adolescència és una època plena de dubtes, plena de situacions de molt canviants, i que per tant potser tampoc no és l'època, diguem-ne, més propícia perquè un pugui prendre decisions amb certa calma i amb certa fredor, no?
Anem a veure. Segurament que no, que això és més propi d'un adult. I d'alguns, diríem, no? No també podríem citar tu i jo, segurament, moltes persones que veiem que no.
I nosaltres mateixos.
I nosaltres mateixos, en segons quines.
Està clar que sí.
Com pot ser
que hagués pensat això i que hagués fet, sí.
O que en calent t'hi posis en coses que després quan les penses dius no lliga. Segurament que són coses més passionals, no? Les decisions són més apassionades, són tot el contrari d'algú serè.
Allò que diem sempre de mossegar-nos la llengua, no?
Bueno, a veure, és clàssic que l'adolescent una setmana vol una cosa, que això és el tot de la seva vida, i la setmana següent és una altra, i de l'anterior ni li diguis perquè no se'n recorda.
D'acord, doncs a partir d'aquesta evidència, com, d'alguna manera, l'adolescent pot plantejar-se així serenament alguna decisió que puguis demanir, diguem-ne, una eina de prevenció davant, diguem-ne, aquells riscos que poden passar? Com? On s'aprèn això?
Això s'aprèn de diverses maneres, o sigui, en bona part en el si de la família, no? És a dir, amb decisions i amb determinacions que pren el nen, el nen gran, el púber, el de l'inici de l'adolescència, justament quan la influència dels pares no és excessiva. Quan diem que són influenciables, hauríem de dir bàsicament pels seus pares, i fonamentalment pels seus pares. Molt influenciats, moltíssim. Sí, justament...
Encara que els adolescents no ho vulguin reconèixer. Vols dir que a vegades hi ha una influència que no és quantificable, però que és... existeix.
Sí, sí.
Existeix. Encara que no es vulgui assumir, existeix sempre.
Sí. Però sí, justament el que vol l'adolescent és apartar-se una mica d'aquesta influència. I inclús la nega, encara que hi sigui, si pot dir, no, això ho he fet jo...
Vols dir que gairebé d'una forma subconscient hi ha la influència dels pares,
clar,
també en l'adolescència.
I tant.
D'acord.
I tant.
Altra cosa és que els pares escoltin del fill allò, sí, et faré cas, no sé què, i que aquesta influència sigui cega.
Sí, puf. No, de cega
no,
res.
De cega res de res,
res.
D'acord.
I inclús, no, encara que l'adolescent intentarà veure-ho i posar-ho com una creació pròpia. És a dir, tot el que impliqui, sí, mira que bé, doncs he fet el que em deia el papa o la mama, pam, el matxaca, perquè el deixa petit.
D'acord.
El deixa obedient, molt obedient, molt maco, bon minyó, però poc.
Per ell mateix ben poca cosa. Per tant, és molt normal que els pares diguin quan les coses van bé sí que se les fa valer, quan van malament...
Per exemple, sí.
Les culpes a la factura pels pares, no?
Sí.
Això també és normal?
Sí, sí.
D'acord, forma part d'aquesta...
Sí, o sigui, mira, jo me'n recordo molt treballant a centres de menors, un nano que tenia 12 anys i estava internat amb mesures importants per delictes varis, anava de fer unes reivindicacions brutals perquè no el deixaven fumar, no? Fins als 14 no podia tenir els seus cigars, i ell fumava des dels 8, i no? Perquè anava a ser un tio ja fet i dret de 12 anys, com és que no el deixaven fumar? I per altra banda es posava a plorar perquè per berenar de vegades hi havia sardines i ell volia el Colacao, que volia ser un escuig, el seu Colacao i la xocolata de l'edat que tenia. Són com contradiccions, aquesta molt i molt marcada. Això que diuen molt els pares, sí, gran, ets gran pel que vols, pel que et convé, i per l'altre, escolta...
Hi ha part de raó en aquesta
sí,
frase,
clar,
sí.
Però, a veure, aquesta cosa, d'una altra manera, també estan els adults. És a dir, si podem, diríem, passar-li a l'altre que et faci segons quines coses que et queden còmodes.
Sí, sí. Si podem exculpar-nos d'alguna cosa, sí, sí, mirant l'altre,
o encolomar tasques, o... Sí, sí, no, ja ho fem. Però l'adolescent és una cosa molt marcada, perquè justament va en tot aquest exercici, per dir-ho així, de responsabilització, no? De fer-se en càrrec, de fer-se en responsable de lo seu, de tot, de les coses boniques, i això els adults també ho tenim, no? De les coses que fem i que ens surten bé, diem, que m'ho ha currat, això m'ho he treballat jo, mira que... Però quan les fem fatal no diem, m'ho ha currat i les he fet fatal. No, ja ens costa més de reconèixer-nos.
Per tant, agafem-nos a una frase d'aquelles també clàssiques: la família no s'escull, els amics sí.
Sí, exacte. Sí, exacte. Sí, sí, això és així.
I en l'adolescència també?
I en l'adolescència
també. Un escull amb qui vol anar?
Sí. Sí que escull amb qui vol anar. De vegades no pot anar amb qui voldria, perquè, i aquí venen també, bueno, els drames de l'adolescència, tant a nivell de fer parelles com a nivell de fer grups o de tenir
amistats. I de desfer-los, no?
Sí, que un voldria que està en tal grup i resulta que no hi ha manera d'entrar-hi, però, bueno, diríem que aquesta és la millor posició, un adolescent que cerca, que busca, que està mirant a veure què hi ha, on posar-se, amb qui anar.
D'acord. I que riu i que plori, que plori i que riu. Depèn del que passi, depèn del que...
Sí.
D'acord. Per tant, diguem-ne, escollir aquelles persones amb qui vol compartir el temps forma part també d'aquest període d'aprenentatge i d'enriquiment personal. D'acord. Sí. Aleshores, quan es parla de males companyies, es diu obertament que no s'ha sabut escollir la persona amb qui anar, o no?
A veure, diríem que tot depèn de què passi, diríem. Això pot ser una mala elecció, però el de les males companyies no ve dit normalment per l'adolescent.
No.
Ve dit per un adult,
sí.
El tutor, els pares, qui sigui.
I referit a una influència, diguem-ne, negativa que es pugui exercir sobre la persona.
Sí, sobretot des de la perspectiva de l'adult, en el sentit de la cosa productiva, no? És a dir, molt més interessant que tingui unes companyies que el portin, no sé, anar a la biblioteca i anar al teatre, que no pas a quedar-se al passeig fins a les 5 de la matinada.
Sí, un descampat.
Exacte.
D'acord.
Ara, es pot escollir malament, però és important que l'adolescent també se n'adoni de que allà hi ha alguna cosa que no li convé, que no li va bé, que no acaba de... Perquè vist des de fora, diríem, la responsabilitat de l'adolescent mai queda exclosa, no? De vegades parles amb pares que pensen que la mala influència és el fill de l'altre, i els pares d'aquest pensen que la mala influència és l'altre. Igual tots tenen raó, que hi ha juntes que són males influències mútues, que entre tots dos o tots tres es potencien més les coses, diríem, no les més positives, per dir-ho així, més constructives, sinó les altres.
D'acord. També és una època en què fer coses fora de les convencions socials, diguem-ne, té un atractiu afegit, no?
Molt.
Molt.
Sí. Sí, sí, diríem que hi ha tot una... un gust, no? per una marginalitat, no? Per una, justament, no seguir els cànons, no estar dintre de... en algunes coses són, a veure, contradictòriament, no? Perquè són com despectius respecte a la massa, però per l'altra banda volen el que tots, hi ha qui marca més una cosa que l'altra. Però sí, diríem, hi ha un atractiu en situacions de subvertir o de transgredir, que és una manera de dir, jo veig el límit, i és, però...
El controlo.
Sí, exactament. El controlo, faig una maniobra, tampoc passa res, m'ho passo, o sigui, té un plus de satisfacció.
D'acord, això del risc té un plus.
Sí, sí, sí.
D'acord, ho pregunto per si molts pares els pot sobtar molt determinades actituds que no havia desenvolupat el seu fill o la seva filla fins a una determinada edat i que immediatament, d'un dia per altre, doncs, apareixen o en són coneixedors i tenen aquella certa sensació que tot allò que havien estat construint o fonamentant se'n va en orris d'un dia per altre.
Normalment no és d'un dia per l'altre.
Els
que s'enteren d'un dia per l'altre són els pares. El qual vol dir que aquí no s'estaven enterant d'una quantitat de coses de fa temps. Després depèn de moltes. Fa poc em plantejaven el cas d'un nano quan els pares, per no sé com, entren al Messenger i quan veuen la manera de comunicar-se amb els altres, el tipus de tracte com molt despòtic, molt xulesc, en un nano que veies i deies aquest no ha trencat un plat en sa vida i per casa anava a veure, no era tampoc,
però
de tot això
res.
Bueno, és una...
És un cop.
Clar, és una apertura d'ulls així a base de cops.
D'acord, perquè a partir d'aquest exemple que deies, la veritat on està? Aquesta expressió a través del Messenger o la relació amb els pares?
Bueno, a veure... Aquí està
on és el paper veritable? Vull dir, on la persona exerceix el seu veritable jo? A través de la conversa de Messenger o a través de la conversa amb els pares? O en cap dels dos llocs?
O en tots.
O en tots.
Clar, és que és molt calidoscòpic, no? Justament, en aquesta pluralitat de relacions, l'adolescent pot jugar diferents identificacions, diferents...
Pot ser diferents papers, diferents llenguatges, diferents formes de...
Sí.
Conscientment,
Més o menys conscient.
Més o menys conscient.
No, ell ja sap que a casa...
No pot parlar d'aquesta manera.
No pot, i diríem, hi ha pares que estan... O sigui, que, per exemple, que tot el que passi de dir tonto o burro ja és, diríem, la debacle. Clar, si troben un nano que va parlant més o menys com solen parlar entre ells,
sí,
i es queden absolutament esgarrifats. Com si en algun racó pensessin que el nano no sap dir ni tacos. No? I que no... Pues sí que saben, ho fan servir i entra, i aquí hi ha tota una cosa d'un joc, d'un llenguatge que intenta ser propi, personal, trencador,
madur,
diferenciat dels adults. Diferenciat dels adults. I els adults parlen d'aquella forma tan sols avorrida i que no s'entén, i ell sí que parla.
Aturem-nos un moment aquí. No cal espantar-se, forma part també d'aquesta experimentació de...
Jo de vegades ho dic, que compta amb els espionatges dels fills, perquè un pot arribar a descobrir o a veure coses que no li agradaran.
I que potser tampoc val la pena.
I que tampoc, i clar, és que és molt difícil. Després què fas d'això? Primer l'hauràs de dir que l'estàs espiant. I ja no comences bé. Ja no és una bona entrada, diríem, no? Després, quina incidència pots tenir sobre això des de fora? És difícil. A veure... Hi ha coses que poden ser, diríem, si estem parlant d'un tarannà, si és una cosa puntual, algú que s'ha descobert que passa i que té una gravetat, doncs aquí els pares, clar, òbviament han d'intervenir, sí, preservar, diríem, la integritat del seu fill,
de fer valer la condició de pare,
sí, i la seva responsabilitat sobre la cura del fill.
Però tu que ens estàs dient és: compte amb mirar missatges de mòbil, compte amb mirar converses de Messenger, compte amb totes aquestes coses.
Però és que això val per la relació de parella, també.
No, per això.
Val per
compte amb mirar els altres, en general.
Sí.
O de ficar-se en la...
Sí, efectivament.
D'acord, és a dir, una cosa és la confiança, una altra la relació i una altra la intimitat.
Sí.
Sí.
Sí. Crec que...
Encara que a vegades doni la sensació que es barreja tot i...
Sí.
I a través de converses i a través d'internet i de la xarxa un pugui donar a conèixer coses que segurament algú li diria: home, vols dir que val la pena, diguem-ne, que un pugui explicar tantes coses pròpies del seu entorn més personal així obertament? Però a vegades deuen passar aquestes coses també.
Dius, que expliquin coses de la família,
això mateix, que es deixin anar moltes coses.
Jo crec que és més sobre si mateixos
que no sobre l'entorn.
Sí, que no sobre l'entorn. De vegades pot ser que donguin el seu parer o que diguin o critiquin, però és més per fer-se veure o parlar d'ells que no pas per parlar dels altres.
Però el que ens dius és que compta amb els pares que tinguin una certa tendència a mirar els missatges de mòbil, a mirar les converses, a mirar el que diuen, el que fan, el que parlen.
Sí, a fer de guaiers, diríem, no?
Vaja.
Clar, Això és, no, el foradet, allà mirant què passa.
Tu diràs que és fer de Boyer i fer de Xafarder, i els pares diran, home, però és que ho fem pel seu bé, perquè així sabem que tal. En què ens quedem?
A veure, que, bueno, i aleshores què fem? Li traiem el Messenger, no? I tu creus que quan es trobi amb els companys començarà a parlar amb el Pompeu Fabra? Doncs pues no. És a dir, són canals. El que es vehiculitza continuarà vehiculitzant-se amb l'àbac o amb una computadora o amb un xip, però diríem els mitjans són els temps.
D'acord.
Però allò que es vehiculitza és el de sempre, mm-hmm. més o menys. No hi ha gran variació.
D'acord.
No? Per exemple,
o sigui que una mica de contenció
per part dels pares.
Per part dels pares?
A veure, el saber o veure algunes coses permet parlar-les. Si és una via més o menys legítima, en el sentit que és més o menys casual, no? Vaig escoltar o vaig veure i m'ha fet pensar, mm-hmm. i veig coses que em preocupen.
D'acord.
No?
Per què? Obertament, els pares tenen l'obligació de saber en què va el fill o la filla, o no?
A veure, convé que els pares, sí, sàpiguen, no fil per randa, no, a part, ells moltes vegades diuen, en què aniràs? No els coneixes. És una manera. I on teniu? No ho sabem. I bé, tampoc. O sigui, per dir, bueno, mans lliures, jo vaig amb qui vull.
D'acord.
Hi ha edats i edats, diríem que justament això també costa als pares, quan són més petits coneixen molt i molt
els amics, les amigues, tothom, no?
Els pares, els amics,
això mateix,
o sigui, saben d'on són,
pares,
fan,
mares,
van,
de amunt i avall.
Exacte. Mm-hmm. Després tot això es va
diluint.
Sí, una mica. No, a part, a més queden en llocs públics. Si ell o ella li diu, aniré amb el Pep i amb la Maria, diu, va, molt bé, que us ho passeu bé, clar, van a Can Robert i el Pep, la Maria
i 15 o 20 més.
Exactament.
D'acord. Vols dir que això tampoc serveix, diguem-ne, tenir massa zel en això?
No, jo crec que no ser el controlador ni ser el fiscalitzador, sinó interès genuí, interès per la vida del fill.
Franc i sincer.
Franc i sincer, efectivament, no? I respectuós.
Irrespectuós.
Respectuós, sí.
Amb què? Amb la llibertat individual?
Sí, amb les eleccions que fa el nano, o no jutjar-lo, no, excessivament, perquè això no els hi fa gràcia. Però diríem justament de forma que inviti a explicar, i no que inviti a que convidi a amagar.
D'acord.
No?
Ens estàs dient d'alguna forma que si els pares tenen confiança amb la forma d'actuar del seu fill o de la seva filla, uh-huh. el seu fill o la seva filla, quan vagi pel món, ja sabrà escollir el que li convé i el que no li convé?
Diríem, estarà
més preparat?
Més segur. De què va així. Perquè no té cap il·lusió de que siguin els pares que l'estan controlant. I pren consciència de que és ell o és ella la que està dirigint o vigilant o tenint cura d'amb qui va, de com va, uh-huh. I quan més sigui així, millor, perquè és el que més s'acosta a la veritat. Pensar que els papes et trauran de situacions en les que et fiquis, pel carrer o en situacions socials, no és de rebut. Els pares moltes vegades justament...
No és de rebut, vols dir, perquè ja no ha de ser així.
Perquè no tenen manera els pares de poder... no hi ha cosa que desesperi més els pares quan els nanos venen, no sé, amb problemes, per exemple, de baralles, i el nano té por perquè si passa això, que si passa allò... I hi ha algunes coses que els pares sí poden intervenir, no sé, en l'institut,
sí,
o en qüestió...
Sí, sí, però en les altres no, està clar.
No, perquè formen part de l'entramat de relacions on el nano també ha participat de la resultant aquesta...
Sí, sí.
I
on positivament la presència dels pares pot ser pitjor,
sí,
que no pas altra cosa.
Sí, no...
Encara que la intenció pugui ser bona i encara que, sí, tot plegat es faci per resoldre les
coses. Imagina que vaig a parlar amb aquell nen. Mm. No! Com has d'anar a parlar? Encara pitjor.
Sí.
Ara, el coneixement, el compartir, l'interessar-se, però i qui són aquests? No? I d'on te'l coneixes? I quan... No? I veus que, clar, cada vegada surt més gent, segurament, com el listí de telèfons, no? Va apareixent gent. Ja, Jaume, un altre Jaume. Ah. Diu, I aquest qui és, no? I de vegades, però jo crec que hi hagi un cert nucli de referència, mm-hmm. de amb qui estaràs, quan diu això del Pep i la Maria, mm-hmm. bueno, allà ja no està tan, encara que hi hagin més, té, diríem, referents propers, que comparteixen moltes coses que justament en certa mesura poden presentar més resistència a altres influències. És a dir, ells no, m'ho invento, fumen porros i poden estar a passeig, a Espanya amb altres, i hi ha uns quants que sí que fumen porros, però ells ni fumen ni fumaran, i fan una mica de pinya i estan bé així, que potser si estan sols, molt sols, doncs ja pot tenir més força, no? O estar més sols davant de la influència.
D'acord. No? Ara ens ho has posat molt bé, i que ningú ho interpreti de la manera més tendenciosa, perquè és només una pregunta. Una persona pot ser amiga d'una altra que fuma porros i no acabar amb fumar porros.
Clar.
Encara que als pares els pugui costar a vegades de... o els pugui preocupar una mica, etcètera, etcètera.
Sí. Sí. Però, a veure, per exemple, com s'ha
alterat... Perquè això, obertament, l'especialista es dirà no, una persona no és ni millor ni pitjor pel fet que fumi o no fumi porros.
No.
No.
A veure, aquí entrem en un munt de coses. Depèn de l'edat. O sigui, si té 13 anys o 12 anys i està fumant porros, home, és una mica preocupant, la veritat. Diríem, pues sí, pues sí. D'acord. És diferent si té 17 o 18.
Entesos.
És una altra història.
D'acord.
I si és una cosa que fa un dissabte, que no està, diríem, a les 9 del matí, que, és com qualsevol substància, diríem, que té influència sobre l'ànim i sobre el psiquisme, on aquí inclús ara per ara el que s'emporta la palma és l'alcohol, d'una manera brutal. El que fan amb l'alcohol és que, no sé, jo cada vegada que m'entero de coses sempre no paro de sorprendre.
Ara pensa, només falta que diguis això perquè els pares encara s'enquiteixin més.
Però, a veure, o sigui...
Ara podem preguntar, així també, com a especialista, què té l'alcohol?
Vale.
Una certa facultat de desinhibir?
Té un efecte euforitzant, no?, d'eufòria, on efectivament hi ha alguna de la inhibició que inicialment queda com una mica neutralitzada, i efectivament s'atreveixen a dir o a fer coses que d'altra manera no.
D'acord. Un tímid amb el qual actua sense timidesa.
Per exemple, o amb molta menys.
D'acord. No volem dir que deixi de ser tímid, sinó que actua com si no ho fos.
Clar, més desinhibida.
Més desinhibida.
I diríem, i això és pels adolescents, pels adults i per tothom. És a dir, tu ves una festa de no sé què i posa limonada, a veure quina cara et fan, o inclús ara si tu vens a casa meva jo haig de preguntar-te si vols, no?
Sí, sí, una que penso que deixes de prendre
exacte, sí, i han d'haver-hi amb alcohol. Si jo et dic un bon suc de pastanaga o aigua o tal, tu em podries dir,
escolta, en quina casa m'he fotut?
I la cervesa te la tens, no?
sí.
I aquest també és part del problema, el socialitzat que arriba a estar això. És una cosa sèria.
D'acord.
Una cosa sèria.
Tant ens diràs, el problema no és l'alcohol, el problema és que l'alcohol sigui sempre el recurs.
Exacte, l'ús que se'n fa.
L'ús que se'n fa, sí. O que sigui un recurs d'una personalitat que no ha sabut trobar el seu propi, per dir-ho així.
Sí.
Si no és amb l'alcohol, no sé fer.
Exacte. És que això pot ser un complement, un condiment, si vols, però quan això és un requisit. Quan això és una cosa que ràpidament porta a l'abús, quan ja inclús hi ha un efecte quasi més que de desinhibició, com sedant, com de deixar-ho una mica fora de si, de perdre, diríem, els papers, ja és clar, ja estem parlant d'una altra cosa, no? Inclús, o sigui, que un adolescent provi, dius, bueno, entra, i aquí també decidirà si prova o no prova, exacte, fins a on anirà i fins a on no. És fàcil de dir, més difícil de fer.
És que anava a preguntar, esclar, més o menys dirà, home, qui és el maco que prendrà, no ho sé, que prendrà llimonada quan hi ha 25 o 30 al seu voltant, que
Pues el que també té uns altres que també prenen limonada. I a la que si els altres s'hi posen, dius, mira, encara se'n fotran dels que veuen o de...
No, ho pregunto perquè això...
I a tu qui et va acompanyar el dissabte passat?
En determinades situacions, però això demana, no sé si dir, molta fortalesa mental, no?
Bueno, sí, una certa.
És clar, quan un psicòleg diu que està molt implantat socialment, diguem-ne, l'ús de l'alcohol, sí. Doncs aleshores, diguem-ne, encaixar dins aquest hàbit i singularitzar-se, per dir-ho així, home, a vegades és allò de dir sempre anar contra corrent, doncs deu cansar una mica també, no?
A veure, jo crec que no és anar contra corrent, sinó que dintre de l'espai hi ha diferents corrents, i no és que vagis en contra de, justament, potser és més perillós els que van en contra de, els que van fent, no, apologia ni m'ajunto, jo no fumo i no, que van allò militant amb la qüestió, jo no fumo ni bec, diu, però vaig amb aquests. Pot ser que quan la cosa arribi a un determinat punt hi ha qui se'n riu i hi ha qui es farta i diu, vinga, aquí us quedeu, jo plego, perquè, tal com esteu, no em feu cap servei per res, o qui diu, ostres, que divertits que són, semblen burros, no sé, o mira les coses que fan, o qui es preocupa també, no? De veure, ostres, és que ja són molts caps de setmana i sempre està igual, acaba tirat allà en un racó fatal, dius, però quina gràcia li trobarà, no? I després qui participa mínimament o testimonialment, poc maliú i molta pinya.
D'acord, no? Un se n'adonarà de forma natural del que li convé o no, de si li agrada cada cap de setmana arribar a casa a les 5, o de si li agrada no sé què, o de si li agrada, vindrà això d'una forma o no?
A veure, és que lo natural
poca
naturalesa hi ha aquí. A veure, sí que ha d'encaixar en la resta del seu ser. Hi ha persones que justament que perdre el control no els hi farà més mínima gràcia. No s'hi fa la més mínima gràcia i no volen cap cosa
que els
tregui d'aquí, perquè és forma part
de la seva quadrícula personal.
Sí, exactament.
Sigui de nit, de dia, de...
Sí,
de
nit. Sí.
D'acord.
Aleshores, és molt personal i és molt, diríem, relacionat amb el jo, amb els equilibris, amb les necessitats, amb les satisfaccions, les insatisfaccions... I sempre s'ha de distingir entre coses puntuals de tendències o trajectòries.
D'acord.
La cosa puntual és forma part de l'experimentació. I fins aquí, bueno, ja de vegades el pare diu, home, vols dir que cal experimentar amb això? Però, bueno, dic, no, però ja he vist que diu, bon menys mal que ho has vist, però ho heu de passar per allà per veure-ho. O per exemple, veure una vegada passar-se i veure que mai més. Una cosa, per cert, bastant freqüent també en els adults. Aleshores, és a dir, que bueno, anar trobant el seu espai, l'ús que farà d'això, què li aporta, que de vegades és més racionalitzat, perquè ells també en parlen d'això. També és que aquells tot el dia morats, no? Allò, tal, hòstia, que pesats, mira com m'ha vingut ara, no sé, a classe. I sí que parlen, no? I inclús es diu, no, si jo alguna vegada ho prenc una mica, però una mica, ja està.
D'acord, deixem pendent per la setmana que ve. Per mort de no ser exclòs d'un grup, o per mort de no trencar una relació, o per mort de moltes petites coses, un pot estar disposat entrar dins quelcom que no hi entraria si fos per ell?
Per mor o per amor? Sí. O sigui, que hi ha un factor grup, que pressiona, que tira, i en tots sentits, en els bons i en els no tan bons. Això, diríem, no som iguals quan estem sols, quan estem en parella, quan estem al grup. No sé, de vegades aquí en el hockey no hi ha com anar a un partit de hockey per veure com es posa la gent, però és una cosa, a part que jo els he vist, només passen al hockey, criden de tot, però és que és constant, eh? Encara, llavors jo crec que abans que surtin al camp ja estan cridant a l'àrbitre, contra tot, disputricant. Mira, tan bons minyons que semblen. I els veus allà i dius, però com pot ser? Bueno, hi ha un factor d'ambient que fa...
Els pares en seran, en bona part, desconeixedors de tot aquest món, diguem-ne, de petites o grans relacions i de les seves conseqüències, no?
De les conseqüències, de vegades...
De les seves conseqüències quan arriben a la porta de casa,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Però això també depèn molt de quan l'adolescent fa partíceps als pares de coses, en el ben entès de que de totes no els farà partíceps.
D'acord, i segurament els pares molt sovint seran partíceps de les pitjors?
Que
dels problemes, per dir-ho així, s'entraran més dels problemes que de les bones coses?
Home, normalment es frapa més i es té més present les que van sortir malament que les altres que més o menys es donen com per... normal.
D'acord.
M'ha anat bé, normal.
D'acord, que és l'època aquella del ja t'ho deia jo, ja t'ho deia jo.
Aquesta època és millor que no vingui mai, ja t'ho deia jo, perquè és absolutament repel·lent i genera un mal efecte horrorós. Perquè si l'adolescent ha arribat és no perquè li deia a ell, és perquè ell s'ha donat.
D'acord.
I tot el...
I només justament... fa falta que l'altre...
Exacte. Prou que li digui això perquè digui...
10 minuts i seran les 11. La setmana que ve seguirem en aquest món de les relacions, però... extramurs de la casa de cadascú. En Roman Pérez des del Centre de Reeducació i David al carrer Pau Barbells número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.